Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs, a l'Amunt al Taló, el programa que reparteix la vacuna teatral als sabadellencs cada setmana i des de fa 171 programes amb l'equip habitual que puja al taló amb la màxima empenta, format per Laura Lozano, la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Marcel Pas Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis i Edu Gil. I qui us parla, Jaume Pont, amb Roger Benet, conjuntament amb tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell a les vies de so i aportant la màgia de la ràdio. I la veu del programa, el Francesc Asens. I el programa que avui us presentem té els continguts següents. Amunt al taló. Després de repassar la cartellera teatral de la setmana amb l'Eloi Garcia, escoltarem una entrevista sobre l'estrena de l'espectacle Fantasia a l'Alternativa Teatre i a càrrec dels alumnes del taller d'estiu del Teatre d'Insomni. Aprofitarem que ens expliquin com funciona aquesta escola de teatre musical. Tot seguit anirem d'estrena al Teatre Sant Vicenç. L'Adrià Garcia va recollir les opinions entre el públic de les dues representacions que es van fer de Tarzan el cap de setmana passat. I aquesta setmana, a la segona part del programa, toca humor. Arriba el moment de conèixer què ens expliquen el Marc Pont i el Jan Daunis a la secció del secret del presseguer, o de l'omertà del teatre sabadellenc, on el que es diu aquí es queda aquí. I acabarem amb els comentaris de l'Elvira Franc, la nostra experta de la cartellera teatral barcelonina, que ens explicarà obres que ha pogut veure entre confinament comarcal i confinament comarcal a Barcelona a la secció Teatre de Franc. I amb tots aquests continguts us presentem el programa d'avui, la setmana que acaba aquest mes d'abril. I com sempre, abans d'entrar de ple en el programa, escoltem l'opinió, en aquest cas, en aquesta setmana, de l'Adrià Garcia, que puja al taló de fons.
Els dimecres al vespre, Amunt al taló. El taló de fons.
No només el teatre s'ha vist afectat per la pandèmia, sinó que hi ha sectors de la cultura que han estat molt més afectats per la Covid-19. Per això, avui parlarem de la cultura popular tradicional catalana, que el Procicat fins fa poc havia prohibit per complet. A Sabadell, ens trobem que després de més d'un any de pandèmia, la cultura popular i tradicional catalana de Sabadell ha unit forces perquè els sabadellencs puguin tornar a gaudir de la festa i xerinola que caracteritza aquestes entitats. Ja fa més d'un any que no poden sortir al carrer, tot i que les entitats s'han anat reunint al llarg de l'any per muntar, per exemple, la Festa Major del 2020, que al final no es va poder dur a terme de la manera que es volia fer. Després, al novembre, es van preparar uns espectacles a diferents punts de la ciutat, però també dues setmanes abans van confinar-nos de nou i es van anul·lar. Però les entitats no s'han donat per vençudes, volien tornar a poder apropar la cultura a la gent i van decidir organitzar l'exposició Cercavilejant dia i nit al Casal Pere IV de Sabadell. L'exposició s'ha adaptat als moments actuals, tenint en compte les mesures del Procicat, i pretén mostrar totes les bèsties de la ciutat, gairebé tots els gegants i capgrossos de les colles més actives de la ciutat, així com una mostra dels vestuaris de les diferents entitats i de balls tradicionals, diables, entre d'altres. La temàtica de la mostra es centra en el dia i la nit. D'aquesta manera, les diferents entitats es distribueixen per les diferents sales del Casal Pere IV segons el moment del dia en què normalment duen a terme la seva activitat. En l'apartat de nit podem trobar les colles de diables, bèsties, dracs o també l'animalada. En canvi, a l'apartat de dia ens trobem amb les colles de gegants i capgrossos, les colles de valls, trabucaires i castellers. Una exposició que no us deixarà indiferents. L'exposició es va obrir el divendres passat, aprofitant la Diada de Sant Jordi, i estarà oberta fins al 16 de maig. L'horari de l'exposició estarà obert al públic de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda i dissabtes i festius de 11 a 2 del migdia i de 6 a 9 del vespre. L'entrada a l'exposició és gratuïta amb control d'accés. Per més informació, podeu seguir el compte d'Instagram de l'exposició, que és @cercavilejantsabadell, on es van penjant diàriament imatges, històries, vídeos i informació de l'exposició i els elements que hi han exposats. No us la deixeu perdre i recordeu que la cultura és segura.
La platea indiscreta.
I amb aquesta sintonia arrenquem el programa d'avui fent el repàs a la cartellera teatral de la setmana i, com sempre, l'Eloi García el tenim ben atent, ben sincronitzat, ben situat en el seu, en la seva chaise longue i repassant tots els apunts per informar-nos de, del que es proposa aquest cap de setmana i aquests propers dies. Què tal, Eloi? Bon vespre, com estàs?
Bon vespre, Jaume. Ui, doncs no ho sé, si faig tot això que dius.
No ho saps, si fas tot això, home, però tu digues que sí, home. Tu digues que sí.
Sí, i tant, ho faig tot.
Ah, per això.
I tant.
Doncs no, digues, Eloi, què tenim aquesta setmana? Com ho tenim, això?
Ui, de tot tenim, guaita. Mira, al Teatre Sant Vicenç segueixen amb les representacions de Tarzan. Això ho fan fins al diumenge 23 de maig i ho fan els matins i a les tardes.
Molt bé. Este, teatre també, familiar.
I tant, i també al Teatre Sant Vicenç, una comèdia que torna als complets desconeguts. Això ho faran els dissabtes fins al 22 de maig a les 8.
Exactament, una obra que està molt bé, molt, molt recomanable per, a més, passar una estona ben divertits i distrets. És una obra que es va estrenar per Nadal i està molt i molt bé.
Si en comptes de comèdia et ve de gust un musical, pots anar a l'Alternativa Teatre, que hi fan fantasia. Això és la mostra del taller transversal que ens presenten una recopilació de temes de les pel·lícules de dibuixos animats musicals de tots els temps. Exacte. Això és aquest dissabte a 5:15 i a les 8 i el diumenge a les 12 i a les 6.
Exactament, i ara escoltarem una entrevista que els vam enregistrar, bueno, ja us ho explicarem a continuació. Què més, Eloi?
Què més? A la bàscula segueixen amb Tortuga de Molière i no només segueixen, sinó que tornen a prorrogar perquè se'ls han exhaurit les entrades un altre cop i ho allarguen fins al diumenge 16 de maig. I és que ho fan els caps de setmana, tant dissabte com diumenge, a les 6.
Molt bé. I alguna cosa més?
Encara més.
Sí?
Doncs una última,
més?
Una obra bessona, això és La Trufa de Molière, que és una revisió de l'obra Macbeth de Shakespeare que es farà aquest diumenge a les 7 a la sala Cabanes.
O sigui, La Trufa de Molière, revisió de...
L'obra de Macbeth.
De Macbeth, de Shakespeare. O sigui, que és un muntatge... Molt bé, i on, a quin teatre has dit, perdona? Que no...
A la sala Cabanes.
Sala Cabanes, ah, molt bé. Molt interessant aquesta sala, eh? Una sala molt àmplia i molt gran, no? Amb una estructura molt ferma.
Diuen les males llengües que se li va posar així per la ventilació excessiva que tenia, però ja fa una colla d'anys que ho van arreglar i habituar.
No, ara per Covid també aniria bé, eh? Que es ventilés bé.
Ui, però potser passaríem fred.
Bueno, molt bé, Eloi, doncs hem de desvetllar l'obra de teatre Enigma de la setmana passada.
I tant, la setmana passada dèiem que la companyia Filia Gulla presenta La Corbata de Botó, i això és una mentida.
Exacte. Aquest. I no sabem quina serà la d'aquesta setmana i per poder-ho desvetllar ja ho sabeu que el que diu l'Eloi sempre que és anar comprant entrades de totes les obres i la que no l'aconseguiu l'entrada és aquella, és l'Enigma.
I repassar l'aplicació de sincronitat.
Exacte. Eloi, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana vinent per també fer el repàs, com sempre.
Adéu-siau.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
I avui us presentem una entrevista que vam enregistrar via missatges de WhatsApp a finals d'octubre, just abans del tancament dels teatres del mes de novembre passat. Aquestes situacions estrambòtiques que la pandèmia ens té acostumats a hores d'ara ja. Però la tenacitat i la perseverança han permès que finalment s'estreni aquest cap de setmana a l'Alternativa Teatre l'espectacle que vam preparar els del taller d'estiu d'adults de Teatre d'Insomni, Fantasia, com ens explicava l'Eloi. Del taller d'estiu han passat a la primavera següent, però finalment es pot veure aquesta, la representació d'aquest espectacle. I hem volgut recuperar, vam voler parlar en el seu moment amb la Gemma de la Rosa, que és la directora de Fantasia, i amb alguns dels alumnes d'aquest taller i que són els intèrprets d'aquest espectacle, perquè ens expliquin com serà Fantasia, temes de Disney immortals. Aquest és el subtítol. I la primera pregunta és per la Gemma i ens explica quin tipus d'espectacle és Fantasia.
Hola, bona tarda. A veure, Fantasia és un espectacle molt especial, és un recorregut per totes les pel·lícules Disney de la història, des de Pinocho fins a Bayana, i cada fragment de cançó que s'incorpora a l'espectacle dura entre un minut, dos minuts aproximadament, llavors, clar, els canvis són molt ràpids, tant de personatge com de vestuari, com de moviments, de ball. És molt visual, és un no parar per l'espectador, perquè és un continu d'inputs que va rebent de cançons que coneix, perquè crec que tothom coneix gairebé totes les pel·lícules Disney, i és, bueno, és molt maco, és molt especial.
I com va sorgir la idea de crear aquest espectacle?
Bé, aviam, en els últims anys, amb els alumnes de Teatre d'Insomni, s'ha parlat molt de Disney, perquè a tothom li agrada molt. De fet, jo també soc molt fan de Disney. Llavors, com a taller d'estiu, vaig trobar una feina molt interessant, perquè dura una horeta l'espectacle, i, clar, quan fem tallers d'estiu sempre busquem espectacles que durin poquet, perquè tenim menys temps de lo habitual i perquè es pugui treballar amb la mateixa intensitat, doncs ha de ser una durada més reduïda, d'acord? Llavors vaig recordar que tenia un espectacle que vaig fer el 2002 amb uns alumnes de cant i que era de Disney, evidentment es deia Dibus, no es deia Fantasia, li hem canviat el nom, i era, va quedar molt xulo, la veritat és que va agradar molt. Llavors, el que he fet ha sigut actualitzar-lo, perquè, clar, des del 2002, 20 anys més, doncs hi ha hagut moltíssimes pel·lícules noves, espectaculars, musicalment boníssimes i argumentalment també. I, clar, s'havia d'actualitzar, no es podia deixar amb les cançons de fins al 2002 i allà ens parem. I bé, jo vaig fer una... El grupet vam decidir que seria petitó perquè pogués treballar molt més intensament i vaig fer-los una proposta, la proposta actualitzada, i ells també van aportar el seu granet de sorra i van demanar alguna cançó que jo no havia posat i bueno, i el vam acabar de dibuixar sencer i llavors ja vam repartir-lo. I la veritat és que ha sigut una tasca molt maca també.
El públic que vingui a veure l'espectacle, quin és l'aspecte més destacat que creus que s'emportarà?
Bé, jo crec que el públic sortirà cantant cançons Disney de les pel·lis que més els agraden, perquè tothom té alguna pel·li de Disney preferida. Encara que no les hagi vist totes, tothom n'ha vist alguna i la té a dins. I veure-la de cop allà, que d'algunes pel·lícules surten dos o tres cançons, no és que cada pel·lícula només tregui una cançó. A Fantasia, d'acord, hi ha pel·lícules que surt més d'una cançó de la pel·li. Llavors, jo crec que el públic, doncs, sortirà o cantant o recordant coses de la infantesa o moments, no sé, el dia que van al cine a veure aquella pel·lícula o... No sé, jo crec que els farem ballar en records al públic després de veure Fantasia.
Aquest espectacle és fruit del treball fet pel grup d'adults durant tot el taller d'aquest estiu. Teatre d'Insomni porta anys ensenyant arts escèniques i normalment oferiu un espectacle abans d'iniciar el curs i els alumnes que ho volen s'hi apunten. Com treballeu per ajustar els cursos i la formació als espectacles que prepareu?
Bé, sí que és cert que abans... començàvem dos, tres, quatre projectes depenent dels grups que hi haguessin, que normalment van per edats, i sempre hi havia un dels grups que era en prova de nivell, que acostumava a ser transversal, o sigui que era per totes les edats, que era un espectacle més complicat, I llavors es començaven tots a la vegada i a final de curs, abans de l'estiu, vaja, es presentaven tots i ja està. El que passa és que quan vam adquirir l'alternativa, que ara és la nostra sala, doncs vam decidir començar a fer tallers d'estiu per nens. I van funcionar molt bé. I llavors, com que els adults també ens ho van demanar, doncs vam començar també a fer un taller d'estiu per nens i un per adults. Aquest any ha tocat per adults el de fantasia, però és que els nens també l'han fet, fantasia. Ells ho van fer el juliol, acabats de desconfinar, van fer el seu casal i ho van presentar només pels papes, exclusivament, no van tenir públic, només el papa i la mama i prou. Però també van fer, o sigui, van fer el mateix els nens i els adults. El dels adults és cert que l'hem retocat una miqueta més, però vaja, han fet el mateix taller d'estiu. El que passa és que a partir d'aquest curs el funcionament no serà el mateix. Ja nosaltres el que estem fent és una programació d'espectacles que volem presentar i tots tenen una data d'inici i de final diferent. Hi ha alguns que són sense prova de nivell, hi ha alguns que són amb prova de nivell. Llavors, cadascú s'apunta al curs que vol. I hi ha cursos que comencen, que acaben de començar, hi ha cursos que començaran al gener, algun a l'abril, algun començarà al juny, i cadascun, doncs, alguns duren 9 mesos, alguns duren 4, cadascú, doncs, fa el curs que més s'ajusta a les seves necessitats o expectatives o possibilitats horàries, d'acord? Llavors, s'estan engegant cronològicament en el temps sense parar projectes i anem a fer-ho ara per primera vegada, aquest sistema. Llavors, sincerament, no sé com anirà perquè no ho hem fet mai, però creiem que, bueno, tenim moltes esperances en que funcionarà molt bé i que serà molt millor per tots els alumnes perquè tenen un ventall de possibilitats i d'espectacles molt més gran i a més és molt atractiva tota la programació que s'està presentant. Està tota penjada a la web i amb les dates d'inici, les dates de presentació i amb tot. I bueno, a veure com funciona, però creiem que anirà molt bé. La veritat, tampoc no puc opinar d'una cosa que és completament nova, però creiem que funcionarà molt bé i, evidentment, estaran combinats els cursos que són lectius, diguéssim, amb els casals d'estiu que estaran pel mig també, encara que un curs lectiu comenci, per exemple, el mes de maig i es presenti al novembre, al mig també hi haurà els casals d'estiu que no faltaran. Vull dir que sempre qualsevol persona que vulgui fer algun curs, doncs mirant la web, doncs tindrà cursos que comencen sempre per optar a ells.
Com us ha afectat la situació del Covid en aquest curs?
El Covid ens ha afectat des de principi, perquè amb el confinament nosaltres no vam tancar l'escola, vam continuar fent classe, les hem fet online, via WhatsApp, via vídeos, per treballar el tema del cant, sobretot, i no hem parat. Els alumnes, la majoria dels alumnes han seguit aquest sistema, alguns no, alguns van decidir plegar perquè no els hi anava bé aquest mètode, i un cop desconfinats hem seguit treballant. Ens hem trobat al Parc Catalunya per assajar. Quan ens hem trobat de forma presencial, doncs hem pres temperatures, sempre anem tots amb mascaretes quirúrgiques, perquè amb les de tela no es pot treballar bé a dalt de l'escenari perquè bloquegen molt el so, perquè t'ofegues més amb les de tela que amb les quirúrgiques. Les quirúrgiques deixen respirar més. Tenim el gel per desinfectar les mans, evidentment. Desinfectem la sala, la ventilem tant com podem i seguim endavant. I sí que és cert que hi ha alumnes que han decidit aturar la seva activitat a dalt de l'escenari mentre hi hagi Covid, perquè els fa molt respecte a aquest virus. I n'hi ha d'altres que no, que volen continuar, i són els que estan fent classe actualment, i la veritat és que no són pocs. Llavors, nosaltres seguim endavant, amb Covid o sense, perquè no sabem quan durarà això, però com a mínim al teatre tenim molt clar que és una via d'escape per molta gent, és un bé psicològic per molta gent, i és una cosa necessària per fer una regeneració d'energia, i és un espai on es poden relaxar i poden experimentar i crear i demostrar-se a si mateixos de què són capaços. Llavors, nosaltres no creiem que sigui bo que l'espectacle s'aturi. O sigui, creiem que és molt important que continuï. Per això, doncs, els grups són una mica més reduïts i seguim endavant.
I ara anem a parlar amb alguns dels participants d'aquest taller de teatre d'insomni que representaran Fantasia. Quina és la part de l'espectacle que més us ha costat de preparar?
Doncs jo sóc el Salva i la cançó que més em costa és la de Nada, de la Baiana, que canta el Maui, perquè és una cançó molt ràpida. El karaoke té l'entrada que és una mica difícil d'enganxar, i a part, cantar i ballar, que no para de moure's, amb mascareta, doncs és una mica complicat i acabo mig ofegat.
Bueno, hola, jo sóc l'Aleix Palau, faig de Hans, i la cançó que més em costa és la de La porta hacia l'amor, de Frozen 1, pel ball, que és una miqueta complicat, però bueno, a poc a poc l'hem anat assolint, l'hem anat aconseguint, i crec que ha quedat bastant bé.
Jo sóc la Neus i també tinc el problema de La puerta hacia l'amor, dels balls, etc., però som és molt divertit. Però realment el que em costa més és la de Primera vez en años, perquè l'Anna és un personatge que té molta energia, ballem, fem coses, i a l'hora de cantar cançons agudes, doncs costa una mica aguantar el ritme.
Hola, sóc la Míriam Grau i la cançó que més em costa és la de Rapunzel. Bàsicament per la lletra, i perquè surto d'una altra cançó supercorrents i vinc aquesta. I suposo que el to, la lletra, l'ofegament de la mascareta, tot una miqueta en general, però trobo que és la que més em costa de totes.
Hola, sóc el Toni. Pues a mi les cançons que més em costen són les del Tamatoa de Baiana i les del Geni de l'Adín. Perquè a part de cantar, doncs, s'ha d'interpretar i s'ha d'interactuar també amb la resta de companys que hi ha a l'escenari. I per això que si ja és complicat de per si cantar i fer-ho amb el to dels personatges, a més, interpretar i interactuar, fer moviments o fer coreografies, doncs al final tot plegat es fa una mica complicat.
Com ha estat la feina d'aquest taller per preparar la vostra intervenció a Fantasia?
Hola, sóc la Montse i bueno, la veritat és que tot va començar amb proves online, enviant-nos les cançons que més ens agradaven, i miqueta a miqueta doncs, les hem anat treballant i organitzant-nos a l'hora de coordinar-nos amb el vestuari, amb els canvis d'escena, amb els balls sobretot, i bueno, anar treballant mica en mica per portar-lo endavant.
Si no, el més complicat ha sigut intentar fer les escenes de les pel·lícules tal com són, les que s'han pogut, perquè clar, hi ha coses que no es poden fer, però bueno, s'ha intentat.
Falten ocells volant mentre cantes, però és això, vull dir, al principi teníem la idea de fer el concert cantat, però després vam veure que seria molt divertit poder escenificar les escenes i les cançons, i llavors doncs, el que ha costat més és fer això.
I tot seguit ens expliquen quant temps fa que participen als tallers de teatre d'insomni i què troben en el teatre i en el teatre musical en concret que els atragui a participar-hi.
Doncs jo aquest any és el quart.
Jo porto 28 anys.
Jo porto un any. Jo en porto 26.
Jo en porto 4 també.
Jo sóc la Bet i porto 5 anys.
25 anys fa que em vaig apuntar per primer cop a teatre musical, que estic en aquest equip fa... Aquesta és la primera obra, perquè l'anterior no la vaig poder fer, i la veritat que molt contenta. El que més m'agrada és tot l'equip humà, El riure és que passo unes estones supermaques, és un moment per mi, és un moment únic, és un moment que pot ser tu mateix i és un moment que, bueno, suposo que la por escènica aquesta de trobar-te amb el que diran o amb el que faràs o a l'equivocar-te, tot en general és el que fa aquesta intriga i aquesta màgia. I bueno, sí, jo considero que el més maco, el més emotiu és tot això, no? O sigui, l'emoció.
Doncs jo porto tot just un any cantant, fent teatre musical o fer musicals. I el fet de fer teatre musical, la veritat que és una novetat per mi, perquè no n'havia fet mai res, i menys el fet de cantar de forma individual, però sí que m'han agradat molts i m'agraden, i durant molts anys he vist teatre musical i m'agrada molt. Bueno, és la manera de ficar-te dintre del personatge, o intentar-ho almenys, i sortir a escena. Clar, tot això és el que de portes endintre, doncs és complicat, amb el que comporta a nivell de nervis i de tensió. I per altra banda, si et poses de cara a l'espectador, doncs, bueno, doncs intentar fer-ho de la millor manera possible i que l'espectador, la persona que està veient, doncs intentar transmetre el que és el personatge en aquest cas i la cançó que estem interpretant.
A mi el que em motiva a fer teatre i teatre musical és el tema dels sentiments i les emocions que em remou per dins. El fet de fer una obra teatral o una obra musical i presentar-la davant un públic que pot ser més o menys sensible en aquesta obra i els diferents sentiments que això implica, doncs, no sé, m'agrada i em transmet molta satisfacció personal.
Bueno, doncs jo sóc la Dana, sóc la filla de Salva i pues, només porto un any perquè doncs, em vaig apuntar al grup de Legally i bueno, pues, ara estic fent fantasia i el que m'agrada molt del teatre i tal és sobretot la família que fem dins del teatre. També, no sé, actuar al de l'escenari és com que m'agrada molt perquè sento que sóc jo i m'ho passo molt bé i és com que sento que és el que m'agrada fer, llavors això.
I també el teatre musical t'activa molt, vull dir, estàs cantant, estàs actuant, estàs ballant i és tenir les emocions a tope i passar-t'ho molt bé.
Sí, jo crec que sobretot emocions.
Sí, i família.
I què creieu que captivarà més el públic de l'espectacle Fantasia?
Doncs jo crec que el que més els agradarà al públic és com que, per exemple, jo en aquest grup sóc l'única nena més petita, però quan cantem aquestes cançons, doncs tots ens tornem nens, perquè qui no ha escoltat aquestes cançons de Disney? És com que tothom les coneix i tornar a reviure aquests moments és molt maco i doncs, no sé, ara hem passat això de la quarantena i tal, doncs viure aquests moments també és com que fa il·lusió, no? Llavors jo crec que agradarà això i també veure els espectacles i tal, passar-s'ho bé una mica, una estona i ja està.
Sí, l'alegria de sentir aquestes cançons que des de nens hem escoltat i que ens van sonant al cap tot el rato, doncs entrellaçades una darrere l'altra, veient els diferents moments, cançons, duets, més corals, de tot. Vull dir, té de tot Fantasia, és una fantasia.
Aviam, però fora bromes, el que tots sabem i de veritat captivarà el públic seré...
Jo!
Doncs amb aquests somriures i amb aquests ànims que el teatre musical transmet, que sens dubte que són terapèutics, acabem aquesta entrevista virtual. Moltes gràcies a la Gemma de la Rosa i a tot l'equip de Teatre d'Insomni i no us perdeu Fantasies el dia 1 de maig, que és dissabte, a 6:15 de la tarda i a 8:00 del vespre, i el diumenge 2 de maig a 12:00 del matí i a 6:00 de la tarda, a l'Alternativa Teatre. I seguim amb el programa, però continuem en el camp del teatre familiar, com Fantasia, en el d'una història selvàtica, la de Tarzan. El cap de setmana passat, al Teatre Sant Vicenç, es va estrenar aquest espectacle i l'Adrià hi va anar per copsar l'opinió dels espectadors i parlar amb alguns dels intèrprets. Endavant!
Anem d'estrena!
Molt bon vespre! Avui per fi hem pogut assistir a l'estrena de Tarzan, la nova obra del Teatre Sant Vicenç, que s'hauria d'haver estrenat la temporada passada i fins un any després no ha pogut veure la llum. Anem a veure què els ha semblat al públic i als actors. Endavant! Què us ha semblat l'obra?
Ha sigut molt divertida i m'ha semblat molt xula.
Ay, a mí me ha gustado mucho. La verdad, muy entretenida y muy rápida. O sea, se te hace cortito. O sea, para las dos horas que son, está muy, muy bien.
Bé, molt bé. M'agrada molt.
Sí, a mi m'ha encantat la música en directe. Arriba molt més la música, molt més. Per divertit i per alegre.
M'ha encantat. Espectacular.
Bé, molt xula.
Molt bé, molt recomanable per tothom.
L'han feta molt bé, després de dos anys treballant jo crec que pugueu tornar a obrir el teatre i gaudir de l'espectacle és una meravella.
Fantàstic, s'ha agradat molt.
I vosaltres coneixeu aquesta, la història de Tarzan?
No, m'havien parlat però jo mai l'havia vist.
Sí, jo sí que la coneixia, però de vegades la mesclo amb el llibre de la selva, que també.
A mi, jo sí que la sabia, però m'he liat bastant amb el llibre de la selva també.
I què us sembla la posada en escena dels actors en general?
Molt original i s'ha agradat molt, oi que sí?
Sí. Com he dit abans, m'agrada molt. Molt a valorar el fet que hagi ficat una orquestra coordinada amb tots els actors que no es poden veure per el Covid, que han hagut d'estar en una altra sala. Molt bé, en general, tot molt xulo.
Bien, la verdad es que bien. No sé, estaba todo muy logrado. Se nota muchísimo el trabajo. Fenomenal.
Jo crec que el muntatge està super ben aconseguit, tot els decorats, la llum, la música, tot superguai.
I parlant de la música, què us ha parecido que fuera música en directo? ¿No os lo esperabais o...?
Yo sí, lo sabíamos, pero... Y es genial, o sea, tener músicos, o sea, una obra con música en directo súper bien. Se ha hecho un poco en falta el poder verlos, o sea, tenerlos ahí en el escenario, pero bueno, pues las circunstancias.
Sí, el mateix, i sonava super, super bé.
Jo crec que dona molta més qualitat, no, al teatre en si, tenir en directe no, tots els músics. Per mi és un punt a favor.
Jo penso que els músics és difícil no actuar, però tocar en directe és difícil. I, bueno, molt bé. O sigui...
Ho han fet molt bé, trobo, per fer un directe i m'agrada molt.
Teníeu ganes de venir a veure el teatre després de tant temps?
Sí, perquè fa molt temps que no vinc.
Sí, per culpa del Covid també venen ganes de venir.
A mi m'ha semblat molt divertit tornar a venir després de tant temps.
Sí, moltes. La verdad es que, o sea, un planazo de domingo. La verdad es que sí.
Sí, sí, igual. S'ha de veure teatre i molt, molt feliç que es torni a fer teatre aquí a Sant Vicenç.
I us heu sentit segures amb totes les mesures que prenen aquí en general tot el teatre?
Sí, molt. Molt, perquè és que no tens ningú al voltant, vull dir que a la distància la mantens, el gel quan entres...
És molt més segur estar en aquestes condicions que al carrer, no?
I ja, per acabar, què els direu als nostres oients per recomanar-los que vinguin a veure aquesta obra?
Que els hi recomano molt, a sobre amb això del Covid, que és molt entretinguda i que està molt bé.
Sí, més o menys el mateix, que és xulo així les escopetes i això. Bueno.
Jo el recomano molt perquè és molt entretingut i pots passar temps amb els teus amics mirant obres i és molt divertit.
Que vengan y luego ya deciden, pero que vengan primero.
Que vinguin, que s'ho passaran superbé i que és un planazo per venir amb els peques de casa.
Que no se la poden perdre, que nosaltres repetim, ben, tornem la setmana que ve. A més, ja surten d'actrius també, del cos de ball, o sigui que vinguin, que s'animin i que no pateixin, que no hi ha cap problema.
Com heu portat el tema d'assajar i tot plegat?
Al principi va començar molt bé i vam haver de començar a fer perons per tot això del tema del Covid i era com un pal, no? Perquè nosaltres teníem ganes d'assajar i tot, però mica en mica jo crec que hem anat fent assajos amb les normes de seguretat, complint les normes, i ha anat sortint bé. Jo crec que al final tenim molts bons resultats, tot, o sigui, és a casa de l'esforç que hem fet i tal.
Hem format molt grup perquè eren molts assajos, llavors estàvem moltes hores junts i bueno, hem anat millorant els balls, tot, i superguai. I ara tenim moltes ganes d'estrenar.
Com valoreu l'estrena dels vostres companys?
Hem estat fent una època molt complicada i és molt fàcil que hi hagi bastants errors i ha anat molt bé per a l'època en què estem.
Ha estat superbé, però clar, quan ja sabem de què va l'obra, doncs ens hi fixem els errors per nosaltres també fer-los bé, saps? Llavors ens hi fixem més i així nosaltres ho podem fer bé, així ens fem i esperem que ens vagi bé.
Moltes gràcies. Bé, estic ara amb l'Arnau, que fa el personatge de Clayton. Com valores l'estrena?
doncs molt positivament, no? Després de dos anys intentant-ho, per les restriccions i tot plegat, doncs haver pogut estrenar ha sigut un èxit. Per tant, 100% positiva.
Aquesta obra l'havíeu d'estrenar el mes passat, no? Però com...
No, s'havia d'estrenar abans i tot, crec, no? A principis d'any s'ha anat posposant... No, ja s'havia estrenat la temporada passada.
I com us heu manegat per superar les mesures de seguretat del Procicat i poder assajar? I
grups petits, no? Humans per un costat, gorilles per un altre, i ara que van aixecar les restriccions una mica, doncs tots junts i vinga, a preparar l'estrena de corre-cuita, però molt bé, molt contents.
Ara explica'm una mica qui és el teu personatge.
El dolent, és el dolent de la pel·lícula. És el tiet del Tarzan, és el que va sabotejar l'avió on s'accidenten els pares del Tarzan i el Tarzan per evitar perdre el títol de noble de la família. Llavors vol eliminar-los a tots per mantenir la seva fortuna, però no li surt bé.
Què ha sigut per tu el més complicat de fer aquest personatge?
Doncs les cançons, potser, no? És el que et fa més por. Però molt bé, molt content. Una bona professora de cant.
Parlant de les cançons, com ha sigut això de cantar música en directe?
Una experiència increïble. El teatre musical hauria de ser sempre música en directe. I és la primera vegada que puc cantar música en directe en un musical i la veritat és que hauria de ser sempre així.
He vist que també durant tota l'obra de teatre hi ha com molts canvis de sonografia. Quins són els canvis de sonografia més complicats que creus que hi ha?
Bueno, hi ha alguns que es fan una mica llargs de moment, que si es poden millorar. És quan es posa, anem al lloc de l'avió occidentat, s'ha de treure, s'han de replegar totes les tarimes, treure una rampa i tot plegat, i són muntatges que es fan una mica més llarg. Però tenim uns músics que fan unes músiques incidentals mentre es va fent tot el canvi que amenitzen l'estona.
Ja per acabar, què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que és per un públic familiar, molt divertit, molt visual, molts colors, moltes cançons, vestuari molt vistós també, que s'ho passarien genial en família.
Ah, d'acord, doncs moltes gràcies. Ara estic amb la Cristina, que fa el personatge de Kala. Com valores l'estrena?
Doncs ho valoro amb molta il·lusió, sobretot, i molt contenta, perquè tot aquest any ha sigut molt dur. Ens ha costat la vida poder assajar i ho hem fet amb tot l'esforç i totes les ganes i alegria, i jo crec que l'estrena ha sigut un èxit total. Sí, sí, estic molt contenta.
Explica una mica quin és el teu personatge.
Molt bé, doncs la Kala és la mare goril·la del Tarzan, que és la persona... No, la goril·la que troba el Tarzan quan cau del paracaigudes, l'ha criat, l'ha ensenyat i viu amb ella i tota la seva... amb tots els goril·les. És la seva mare adoptiva, representaria.
I què és el que més t'ha costat a l'hora de fer aquest personatge?
Doncs mira, et diré que cantar, perquè es pot dir que és la primera vegada que canto en públic. Vaig fer alguna frase en una altra obra, però és la meva primera vegada real que canto en públic. I ha sigut un repte que m'ha encantat. O sigui, això ha sigut un regal.
Clar, i a més ha sigut amb música en directe, no? Com ho valores això?
Mira, el de la música en directe és, per mi és meravellós. Sempre la música en directe és meravellosa. La llàstima és que els músics no es puguin veure per les raons que tots sabem, de restriccions i persones a l'escenari, totes aquestes coses, perquè tenir música en directe és un luxe. És fantàstic, fantàstic. Per mi ha sigut una experiència meravellosa.
I per acabar, què els diries als nostres oients per convèncer-los que vinguin a veure aquesta obra?
Doncs jo els diria que no se la poden perdre. Tots tenim moltes ganes de teatre, cultura, és un bon moment per començar de nou, és una obra per tots els públics, on gaudiran de la música en directe, que és molt important saber-ho, perquè al no veure's els músics és molt important recalcar-ho, que la música és absolutament en directe, és per tots els públics, riuran, potser ploraran una mica i gaudiran d'un espectacle molt maco, molt maco.
Aquesta setmana, a la segona part del programa, toca humor i arriba el moment de conèixer què ens expliquen el Marc Pont i el Jan Daunis a la secció de l'Humartà del Teatre, on el que es diu aquí es queda aquí. Escoltem-los.
L'Humartà del Teatre.
Amb Marc Pont i Jan Daunis.
Què vol dir aquesta paraula, humartà?
Humartà.
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 La llei del silenci.
El que es diu aquí es queda aquí, ja està.
Molt bona nit.
Comertà
del teatre. Jo sóc Jan Zaunis.
I jo en Marc Bon, i feia molt temps que no fèiem el Comertà.
Feia molt temps, eh? Sí, sí, a mi m'ha costat rescat, i tot, eh?
M'ha rescat.
Sí, 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 jo ara no toqui com un pessigolleig. Veiem si em poden portar aigua. Estudi, aigua.
No. Això del pessigolleig, Jan, però és l'amor. L'amor de la primavera, que sembla que per fi arriba a quasi maig. Perquè, bueno, avui pluges torrencials i quan no un sol que t'hi cagues...
No, sí, sí, el temps va boig. Va tan boig com tu i jo, que anem bojos.
Efectivament, anem bojos, però no per Omertà, perquè no ens crida ni el Tato, però, bueno, aquí estem de nou.
No, aquí estem, durant guerra. Aviam, Marc, va, ja que ens criden poc, fotem-ho mínimament bé, aviam. Va, què ha passat des que vam parlar l'últim cop, Marc? No sé, fem un repàs.
De què vam parlar l'últim cop? Crec que un tal Shakespeare va estrenar una cosa al The Globe i un tal Molière va morir a l'escenari portant calçotets grocs.
Ostres, sí, pobre Molière. Sí. Jo t'ho juro, estava fent un cafè amb ell just abans de sortir a l'estrena.
És que ja fa un temps, que no fem res.
Sí, no, però això, no? Bueno, doncs podem parlar doncs, que el Teatre del Sol s'ha acabat, quedem, la trilogia, el Senyor de los Anillos de Sabadell s'ha acabat. S'ha acabat, es va dir quedem nois, quedem noies, ara quedem si ens deixen i ja està, ja no quedem més.
S'ha acabat. Escolta, això ja no quedem més, això ho saps? Perquè a veure, hi ha moltes trilogies bones que han acabat a la tercera, en el sentit de deixem-ho morir, o això és que s'ha acabat perquè s'ha acabat l'obra, però hi haurà un quedem 4 que es dirà quedem perquè l'altre cop no vam quedar del tot.
Jo no descarto alguna prequela, algun spin-off.
No descartes prequela, eh?
No, clar, és dir, ara és què passa amb els personatges 20 anys enrere, no? És a dir, quan anaven a l'institut.
Saps què passarà, no? Jan? Serà quedem per Nadal, després hi haurà quedem per vacances, després... Clar, es poden estirar per tot arreu, poden fer petits esquetxos.
Però això serien com els esquetxos tontos, no? Que ara fan... No, això, tio, jo això ho veig força... A veure, si no ho fan, podem vendre la idea. Aquí, Anacruza Productions... truqueu-nos, vull dir, tenim molta, molta feina per vosaltres. Sí, senyor.
Però també pots fer-ho així com a Kung Fu Panda, que Netflix es fes compra. Sí, Kung Fu Panda, que van fer dues pel·lis o tres bones i després Netflix va comprar, diguéssim, els drets i van fer sèries de merda. Però bueno...
Vaja, bueno, com sigui... El que sí que podem dir és que ha sigut tot un èxit, totes les funcions, la gent sortia molt contenta i això és el que compta, eh? Hem d'impulsar la cultura de Sabadell i des d'aquí us felicitem, quedem, molt bé.
Molt bé.
Què més? Sant Vicenç, home, Sant Vicenç.
Fem un salt.
I el retorn, el retorn de Sant Vicenç.
El retorn del Sant Vicenç i el retorn del seu director per excel·lència fent obres.
Home, i tant.
Bé, en el present.
En planta. Fent obres en plantes i, per tant, va, digue'm, va, Marc, saps quina hora és?
Carles Campoy estrena Tarzan el passat 25 d'abril.
Tarzan no, perdona, és Tarzan.
Tarzan, vols dir?
No, clar, suposo que sí.
És fricativa, aquesta zeta?
Bueno, l'han fet català o no, el nom? Perquè, clar, Tarzan és castellà, no entenc? No ho sé. Això hauríem de contactar amb els Campoy. Truca.
Ara mateix el truco. Mentrestant, sí? També parlarem de que, com ja deveu suposar, diguéssim, totes les obres que s'estan duent a terme doncs, estan perjudicades per les restriccions i, per suposat, han d'anar amb mitja platea.
Innova't, tio, això ja se sap.
Innova't.
50%, butaques amb un precinto mal posat...
Escolta, però això s'ha d'anar recordant, Jan, perquè avui, per exemple, avui estem a dilluns, dia 26 d'abril, i avui teòricament han aixecat no sé quines restriccions i en posaran unes d'altres i a veure si surt el puto toc de queda. I estem en aquestes, Jan.
Sí, oients, el nostre estimat Marc acaba de desvelar que estem gravant el programa en diferit el dia 26. Sí, això sortirà dimecres. Molt bé, Marc.
No sé, Jan, que la gent es pensi això i que siguem tants bons guionistes que fem creure que en directe estem gravant en diferit.
Això, això seria fantàstic. De fet, és el que la gent es creurà. Molt bona nit, estem a dimecres, dia 28.
Sí, avui ha fet molt sol. Ha de fer sol?
Sí, home, un sol, company.
Un sol espatarrant.
M'he torrat. Com el sol que va fer el dia 23. 23, Sant Jordi. Sí o no? Has vist que
anava a dir el teatre del sol. Anava a dir com ho lligues, pare.
No. Parlant de sol, el sol del 23 de Sant Jordi. I parlant de Sant Jordi, la nova obra aposta de Song i Cune. Sant Jordi i Santa Georgina.
Sí, qui són aquests dos, el Song i el Cune?
No, són dos germans que bueno, anaven pel bosc i es van trobar amb una casa feta de carmels i... No, això era Hansel i Gretel, no?
Això era Hansel i Gretel, sí. Bueno, Song i Cune...
Truca'ls.
És el nom de la companyia i s'ha de dir que per endavant Sant Jordi...
Marc, endavant amb la trucada. Estem punxant trucada amb Song i Cune. És així. Aviam. No funciona.
Hola,
molt bones. No, Marc, es nota molt que ets tu. No hem pogut contactar ni amb Carles Capoy ni amb Song i Cune. Som així de famosos, eh? Però és això, no? Explica'm, quina història... Què passa a Sant Jordi i Santa Georgina? No?
Sant Jordi i Santa Georgina. Una cosa és el que tothom ja sap, tota la història que tothom té al cap, no? Quan parlem de Sant Jordi o Santa Georgina... Però Song i Cune aposta per un teatre que es mou per totes les escoles i enfocat a uns infants, i de fet ha tingut molt bombo i han arribat fins i tot a Reus amb la seva proposta teatral per les escoles.
Sabadell a Reus,
han promogut el teatre, el Sant Jordi, i ho han fet molt bé. Sí, senyor.
Em consta que han apostat per una història
molt més
diferent, diferent. Sí, vull dir que des d'aquí us animem a anar a veure el Sant Jordi i Santa Georgina de Song i Cune.
Exacte, aneu-hi ara, que s'ha fet Sant Jordi.
Sí. Molt bé! Aviam, què més? Companyia d'amfiteatre. Són uns enemics, aquests desgraciats. Sí, no estan anclats a cap teatre i es pensen que poden anar a fer teatre on els hi doni la gana. Total, tan enemics que són, d'aquí dues setmanes i algun dia... Estrenaran.
Com, Jan? Vols dir alguna cosa en directe?
No vull dir res, però aquesta companyia estrenarà Un enemic del poble d'Henrik Ibsen, tot una obra clàssica, ja estaríem parlant, no?
L'obra clàssica, que és la típica que t'expliquen a l'escola, que també te la comparen amb la d'Aigües Encantades, que és més clàssica i que una parla de religió i l'altra parla d'un balneari.
Que el Puig i Ferrater se la va treure ja, copiant.
No surt el Pere Arquilloé, però bueno, ho tenim en Jan.
Quin Jan, però?
Molta planta.
Molta planta. Molta pedrera, Molta pedrera, que l'amfiteatre està formada per gent de Sabadell, impulsa teatre a Sabadell, i només que hi ha patriotes de Sabadell. Visca Sabadell.
Molt bé. Hòstia, havia de dir arlequinats.
Sisplau, pugem el volum d'endavant. No, tampoc podem posar música, Marc.
No, podem posar música, Jan. Bueno, és així. Ens ha tocat d'aquesta manera. Escolta'm, va. Molt ràpid, per acabar, hem de parlar del Teatre de Sabadell, diguéssim...
Digue'l, l'excel·lència, no?
El més gran.
El més famós. Has de dir en directe...
Hem de dir-ho, és el més cèntric, Jan. Ho has d'admetre.
Tu i jo, que hem sortit del Sant Vicenç, ara estem posant per sobre la faràndula. Estàs dient això, no?
Bueno...
Doncs ja està, ja ho has dit. Marc Pont diu que la faràndula és millor que el Sant Vicenç. Tots els diaris i les xarxes socials, demà, sisplau, dieu, perquè això és un escàndol. Però bueno, sí, toca parlar de la faràndula. Digues, Marc, va.
Gràcies, Jan. Més enllà de tot plegat, la faràndula, per desgràcia, està aturada momentàniament. I remarco que és un teatre enorme i per culpa d'això, a més sent una entitat pública i portant obres de gran format, doncs s'ha vist molt més afectada per la pandèmia.
T'he de fer un apunt abans d'acabar. Sí, t'ho faig en un moment. El Teatre de la Faràndula sí que està portant programació d'òpera, això sí, eh? Que ara mateix, per exemple, s'està fent Aida, no? I això doncs, està tenint molt bombo, està agradant molt, vull dir que també us animem des d'aquí a anar a l'òpera. El que sí que resta aturat és el tema de la companyia de la Faràndula, que això sí que a Aladdin, Préssec Gegant, tot això s'ha aturat. Fins la temporada que ve, nois i noies, no podrem gaudir de... Digue-ho, Marc, va, ho creus, ho penses, eh? Del millor
no podem gaudir del teatre més gros i que té els millors donetes, perquè el seu bar hi has d'anar ja en un dia. Jo hi vaig molt. Jo els diumenges, quan no tinc res a fer, vaig al seu bar. M'assec allà, sents música de fons, eh? Hi ha crispetes, hi ha cosetes, està estupendo.
Marc, els donetes són donetes aquí i ja salten per a poeta, ho entens o no? I jo no em vinguis ara que els donetes de la Faràndula són millors que els del Sant Vicenç. Perquè
escolta'm, Jan, mira, és igual, Faràndula... És igual Faràndula, és igual el Teatre del Sol, és igual el Cérvol, l'Amfiteatre o Sant Pitopato. Que vinguin al teatre, perquè la cultura és segura, segueix sent segura i cada cop ho serà més perquè tothom està vacunat, digue-li per una vacuna o per una altra, però bueno...
Que vingui al... I no gels hidroalcohòlics, vinga gels! Woo! I si no mascareta, tu... Estem. La cultura segura, des d'aquí, com sempre, animem a tothom a omplir els teatres i els no teatres i tot el que sigui relacionat amb la cultura de Sabadell.
Sí, senyor. Escolta'm, Jan, fa molt temps que no fem Omertà. Com ho acabàvem, això, normalment?
No me'n recordo. Jo crec que engegàvem a la merda, no? En plan, vengo, adéu, al carrer.
Ah, fem una merda. Doncs pues mira, la merda.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa, després d'escoltar l'Omertà del teatre i l'Elvira Franc, que és qui tanca sempre el nostre programa fent el comentari de les obres que ha pogut anar a veure a Barcelona, ara sí hi ha, amb totes les condicions, i per tant, doncs la podrem escoltar molt atentament. Elvira, què tal? Com estem?
Hola, Jaume.
Com?
Doncs sí, ara a partir de dilluns ja podem anar a Barcelona.
Exacte.
I jo ja ho he aprofitat. O sigui que ahir mateix vaig anar a veure una obra de teatre, que ara us comentaré, i també us parlaré d'una altra obra de teatre que vaig anar a veure abans que ens tanquessin comarcalment.
Molt bé, eh? Perfecte.
Comencem per la que vaig anar a veure abans.
Uh-huh.
Mira, és el 23F Anatomia d'un instant, el Teatre Lliure de Gràcia. El conegut i original director Àlex Rigola ha fet una adaptació de la novel·la de Javier Cercas on parla d'uns fets que podien haver canviat la nostra història. L'intent del cop d'estat de Salt al Congrés de Diputats per parlar d'un nombrós grup de per part d'un nombrós grup de militars. Però també explica el marc de fons d'abans i de després d'aquell dia. Tota una lliçó d'història i documental amb un caire divertit i molt poc teatralitzat. Els actors són ells mateixos, no interpreten cap paper, i van marxant tot narrant els successos d'una manera clara i entenedora. De tant en tant hi posen un toc d'humor, però sempre seguint el fil que estan explicant. A l'entrada del teatre, els actors esperen el públic vestits amb unicorns amb molts colors. Tres actors, el veterà Pep Cruz, el jove Savi Sae i l'Enric Auqué, i l'actriu Roser Villajosana, que va vestida com un home. Ella serà que representarà la Dolce Suárez i les seves filigranes per arribar al poder. Al fons hi ha una pantalla on es projecta filmacions i fotografies dels protagonistes d'aquell succés, i a l'escenari fa recordar la celebració d'un aniversari. Globis amb una taula on se serviran begudes, refrescants i canyips, i un gran 40 penjat sobre una cadira que ocupa un ninot. Es celebra el 40 aniversari del 23 de febrer de 1980. Entre tots els implicats aquell dia, els actors narradors destaquen les tres persones que no es van amagar darrere les cadires al sentir els trets, que van ser la Dolce Suárez, que havia dimitit com a president de l'Estat espanyol, aquell dia dimitia, Gutiérrez Mellado, el general sorprès per aquell acte de rebel·lió del seu subordinat, i Santiago Carrillo, secretari general del Partit Comunista. Tots tres es van plantar cara amb els que els amenaçaven amb pistoles i pensaven que els matarien veient el seu fracàs després d'intents de formar una democràcia. Per descomptat, també es parla del Tejero, del Mirant del Bosch, i molt especialment del rei Juan Carlos, que en aquest cas és qui celebra l'aniversari. El Pep Cruz recorda el tal com ho va viure aquell dia i com va actuar amb la seva parella. El Xavi Sáez tenia 5 anys i vagament recorda els comentaris dels seus pares i com els van anar fent a dormir precipitadament. I els altres dos actors, l'Enric Auqué i la Roser Villajosana, encara no havien nascut. Per mi va ser una posada en escena intel·ligent i fresca que es podrà veure fins aquest diumenge 2 de maig. Si et sembla, ara continuem, Jaume, per veure la que vaig veure ahir, precisament.
Endavant.
Heroïnes o res, a la sala Tallers del TNC. Ivan Morales ha creat i dirigit juntament amb David Climent aquesta obra transgressora i provocadora que vol anar directament per un públic jove i que els espectadors més grans també ens podem sentir interessats i identificats moltes vegades. 4 actors que han estat escollits en un càsting on s'hi van presentar 300 persones i que el director volia que fos un grup amb diferents tipologies personals. I un actor, després, un actor veterà, que fa més de 15 anys que no treballa a causa de la seva malaltia muscular. Un espectacle viu, enèrgic i irònic que planteja la situació dels joves actors amb unes característiques poc comunes enfront de les figures més populars i exitoses del moment. Un grup de joves amb perfils molt diversos vol presentar l'obra del Cyrano de Bergerac en un gran teatre i li volen donar un nou enfocament. Les ganes de veure el món d'una manera diferent, la ràbia per no ser acceptats, per dedicar-se a la professió que els apassiona, l'enuig que tampoc encaixen a la societat i el rebuig familiar els fa crear una representació desproporcionada. Taurons, cançons de rap, moviments exagerats, fan reflex del seu sentiment contestatari i el seu tema és res no va enlloc si no ho fem des del cor. L'atzar fa que es trobin amb un actor que ha sabut encaminar la seva disconformitat davant de la circumstància de la vida, ja que pateix una malaltia degenerativa, i els guiarà intel·ligentment amb suavitat i amb grans arguments per poder acceptar aquestes diferències humanes. Se'ns demana ser heroïnes per tapar el que no és políticament correcte davant la societat. No es pot tenir el nas gros, com el Cyrano, ni ser negre, ni trans, ni anorèxic, ni discapacitat. I jo personalment afegiria ni massa alta, ni massa baixa, ni massa grossa, ni massa prima, ni massa vella, ni massa jove, ni massa pobra, ni immigrant, ni malalta. Per mi va ser un gruix enorme, un gust molt emocionant veure l'actor Bruno Bergoncini, un gran actor que, malgrat la seva esclerosi múltiple, demostra la seva gran valia artística. La seva primera aparició en escena en aquesta obra va vestit amb un marinyac lluminós i amb rodes, com si fos una fada. I així el veig jo. La fada lluitadora, afectuosa, protectora i, com el títol de l'obra diu, una autèntica heroïna. Una proposta que es farà també fins al dia 2 de maig, o sigui diumenge que ve, i que han exaudit les localitats.
Sí, no s'hi pot anar, jo també el volia anar a veure i és impossible, perquè sí. Ja fan, a més han fet molt poques representacions.
Molt, sí.
Home, Bruno, déu-n'hi-do, deuria fer un paper, vull dir que...
Un paperàs fantàstic, sí, sí. De veritat, molt bo.
Doncs, Elvira, moltíssimes gràcies per aquestes dues propostes i t'esperem la setmana vinent.
Això mateix. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Amunt al taló.
I d'aquesta manera ens acomiadem fins la setmana vinent, contents de poder ser a Ràdio Sabadell parlant de teatre i cultura a la nostra ciutat. Recordeu que podeu escoltar el programa al podcast del web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Fins la setmana vinent, cuideu-vos, salut i teatre! Amunt al Taló.